TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
Bon dia, són les 8 del matí d'aquest dilluns, dia 8 de juny, en què vos explicant que es duplica el nombre d'empreses de les Balears que s'expandeixen a l'exterior. Segons les dades del govern, més de 600 companyies de les illes han exportat de manera regular, com a mínim, els darrers 4 anys, productes i serveis a l'estranger. A més, prop d'un centenar s'han acollit a la subvenció que té l'executiu precisament per aquest fi. Les empreses opten a vendre a mercats com Alemanya, França, Gran Bretanya, els Estats Units, la Xina i fins i tot Austràlia. Empreses de tota classe, com la de Barques, Ria Menorca, que ja exporta més d'una quarantena de països. Carlos Trullol és el director de l'empresa.
Vaig anar a una fira a Miami, que és de sabates, i me vaig mirar, vaig sacar informació i me vaig llançar a anar cap allà. Tenia 20 o 21 anys i vaig agafar i vaig partir cap allà amb una moto de mostres i vaig anar a provar, a sondejar i a testejar.
Tot d'una, escoltarem més veus abans, però repassar amb els titulars del dia. Els agents de vigilància duanera de les Balears han decomissat més de 4.200 quilos de droga durant el 2025.
Segons les dades de l'agència tributària, la gran majoria, més de 2.000 quilos, són de xix. Els agents també han detectat que en els darrers 5 anys ha augmentat la presència de narcollanxes a l'arxipèlag. Ho explica a IB3 Ràdio un d'aquests agents, en Fernando.
Y el tema del hachís suele partir de las costas bien marroquís o bien argelinas y suben hacia la península, pues bien, Baleares, zona del Estrecho, Andalucía, o sea, cualquier parte de la península ya, realmente. Y luego el tema de la cocaína suele venir siempre de la parte de Sudamérica.
La temperatura mitjana de la Mar Balear va assolir un nou rècord aquest mes de maig. Vos ho explicam avui, que és el Dia Mundial dels Oceans.
La temperatura va ser de 9,7 graus, gairebé 2 graus per damunt d'allò que seria normal en un mes de maig. Els científics asseguren que les onades de calor marina són un fenomen de cada vegada més habitual. Melanie Jussà, del Servei d'Observació Costanera de les Balears, diu que una de les conseqüències és l'increment de les pluges torrencials.
Al aportar més calor i humedat a l'atmosfera, las aguas cálidas pueden contribuir a la intensificación de fenómenos extremos como tormentas con lluvias torrenciales que pueden causar inundaciones, pérdida de playa.
Sobre meteorologia en parlarem a les 8:30 amb l'expert Javier Martín Vide, catedràtic de Geografia Física de la Universitat de Barcelona.
I més de 750 treballadors de l'Agència Tributària de les Balears estan cridats a fer vaga avui.
L'ha convocada el sindicat CESIF, que demana una millora de les condicions laborals del funcionariat que hi fa feina. A les 11 es concentraran a la seu de l'Agència Tributària a Palma.
I avui és la tercera jornada de la visita del Papa Lleó XIV a Espanya, amb una cita esperada i polèmica, reunirà amb afectats per abusos de membres de l'Església.
Abans, al matí, pronunciarà un discurs davant el Congrés i el Senat. Això després d'un cap de setmana maratonià a Madrid, amb una trobada a l'estadi Movistar Arena entre l'Església i la societat civil i amb el lema Teixir xarxes.
Es menester un diálogo social que podemos comparar con el arte de tejer redes, que implica encuentro, escucha, diálogo y respeto.
El papa també va oficiar al matí una multitudinària missa a les Cibeles.
I es complica la situació a l'Orient Mitjà.
L'Iran llança un atac amb míssils contra Israel en resposta a un bombardeig israelià al sud de Beirut. El govern de Netanyahu anuncia que aquest dilluns tancarà les escoles mentre Teheran exigeix que Tel Aviv aturi els atacs al Líban.
I de la cultura, Vi el Mesquida rebrà avui a les 7 del vespre al Palau de la Música de Barcelona el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. Vos ho explicarem al final d'aquest informatiu. I en els esports parlarem de futbol sala i de la derrota del Palma Futsal contra el Pozo Murcia. Toni Fuster, bon dia.
Bon dia. El Palma Futsal va perdre per 4-1 a la pista del Pozo en el primer partit de la semifinal del play-off pel títol. Els de Badillo obligats a guanyar dimecres en el Palau d'Esport de Sant Moix per seguir vius en aquesta lluita per arribar a la final. En futbol, el davanter Vedat Morici podria tenir les hores comptades en el Reial Mallorca després que el candidat a la presidència del Fenerbahçe, Aziz Yildirim, ha hagi sortit elegit, una operació entre el dos clubs que es podria tancar per uns 15 milions i mig d'euros. Florentino Pérez guanya les eleccions a la presidència del Real Madrid i José Mourinho serà el nou entrenador. La penya esportiva Santa Eulàlia jugarà la final per pujar a segona federació després d'imposar-se per 1-3 al Manacor. L'Arena d'Armilla de Granada serà el seu rival. En pàdel, Gemma Triay i Del Fibrea, campiones del Major d'Itàlia. I en tennis, Alexander Zverev, campió de Roland Garros després d'imposar-se a Flavio Cavoli per 3-16-2.
I tancam la portada amb el temps. Cesc Cifra, bon dia. Com començarem la setmana?
Bon dia. Comencem amb el temps molt estable. Han tingut boires a primeres hores, ja es va desfent i després tindrem el cel gairebé destapat durant tota la jornada i, a més, avui amb pujada de la temperatura màxima. Sobretot pujarà a l'interior, també al nord de Mallorca i a Menorca. Ja tindrem 30 graus en molt de punt de les illes. Fins i tot a l'interior de Mallorca arribarem a assolir els 32-34 graus. El vent avui bufa fluix, ja és de component est, també bufarà una mica d'embat a migdia. Una situació marítima bastant tranquil·la avui, amb marejol només en redols de maró, a punts de l'est d'Eivissa i de Formentera. La temperatura ara ja supera els 20 graus en molts de sectors de les illes. Tenim 21 graus a Maó, 22 a Eivissa i a Sant Francesc i 23 a Palma.
I són ara les 8:06. En Rafa Andrés, el control tècnic, i en Caterina Bain, Tones Canelles, en Sant López i Neus Pericas. Continuem.
Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
Es dupliquen les empreses amb segell balear que opten per l'expansió exterior i l'obertura als mercats internacionals. En els darrers 2 anys s'han disparat la seva presència a l'estranger. Fixeu-vos, més de 660 companyies illenques han exportat regularment com a mínim en els darrers 4 anys productes i serveis a l'estranger. A més, prop d'un centenar s'han acollit a la subvenció del govern pel procés d'internacionalització amb la banda de mercat, sobretot d'Alemanya, de França, Gran Bretanya i els Estats Units i la Xina.
En només un any, aquestes ajudes públiques han experimentat un increment de més del 130% del volum que s'exporta. Destaca l'alimentació i el producte local, la nàutica, el calçat i la tecnologia i serveis digitals impulsats pel turisme. 7 de cada 10 van començar a sortir a l'exterior quan eren petites empreses, destaquen els productors de vi i d'oli d'oliva. La directora general de l'Agència de Desenvolupament Regional, Sílvia Delgado, confirma que quan les empreses perden el temor a expandir-se a nous mercats estrangers, comença el procés de transformació. Augmenten la facturació i la plantilla, paguen salaris més alts i resisteixen millor les crisis.
Però una vegada que surten, veuen que ho poden fer i que poden competir en un mercat global. I ja s'ha consolidat.
De totes les actuacions possibles, la participació en missions comercials i fires internacionals acapara més del 70% de les peticions de les empreses. D'aquesta manera, reforcen el treball en xarxa, allò que es coneix com a networking i la visibilitat de marca.
Les empreses comencen fent un estudi, un pla d'internacionalització que nosaltres el fem des d'aquí, des de l'ADR Balears, els acompanyem per fer aquest pla, aquest projecte. Han de saber a on anar. És molt difícil començar de zero, no? I comencen a anar a fires, que és per això que serveix la subvenció de la conselleria.
Una empresa de les Illes que avui dia ja exporta a més d'uns 40 països de tot el món va començar, de fet, amb un expositor a Miami. Carlos Truyol, director de l'empresa de calçat a Ferreries Ria Menorca, va encetar el procés d'expansió l'any 2001. Va ser perquè les abarques només es venien durant l'estiu.
Vaig anar a una fira a Miami, que és de sabates, i me vaig mirar, vaig sacar informació i me vaig llançar a anar cap allà. Tenia 20 o 21 anys i vaig agafar i vaig partir cap allà amb una moto de mostres i vaig anar a provar, a sondejar i a testejar.
Les exportacions representen per aquesta indústria sabatera menorquina prop de la meitat de la producció anual, que s'enfila fins als 150.000 parells de sabates. Les abarques de Ferreries viatgen majoritàriament fins a Singapur, Austràlia, però també França, Itàlia i Alemanya. Davant la demanda creixent, han diversificat els models de sabata. En temps d'incertesa econòmica, com l'actual, el propietari assegura que les exportacions a molts països l'han ajudat a resistir.
És clar, si ho tens escampat a diferents països, encara que siguin quantitats més petites, doncs és més mal de fer perdre els clients o que te caigui les ventes i la producció.
dels quatre treballadors que tenien l'any 1997, quan van obrir les portes, han arribat a tenir una plantilla d'una norantena d'empleats. La nau industrial, on s'ubiquen ara, també obri les portes a visites de turistes.
També avui vos explicant que du un camió de mercaderies entre el port de Barcelona i el de Ciutadella pot costar 800 euros. En canvi, el mateix trajecte d'Alcúdia a Ciutadella en val més de 1.000. Tot i que la distància és molt inferior, és més que transporta mercaderies entre les illes que no entre la península i les Balears. Els industrials es queixen que aquestes tarifes dificulten que el seu producte cresqui més enllà de l'origen.
Miquel Gual, nou propietari majoritari de Font d'Esteix, no distribueix aigua entre les illes perquè amb el sobrecost no seria competitiu. En canvi, sí que ho fa a la península.
Pensem que a Menorca i a Eivissa no hi ha cap planta d'envasar aigua mineral natural i que jo no puc anar a vendre a Menorca i no puc anar a vendre a Eivissa a la meva comunitat autònoma perquè els preus meus són més cars que els preus de la península i no tenc cap tipus de subvenció com puguin tenir els canaris.
A Menorca, Julio de Olivas, president del Consell Regulador de la DEO Mahó Menorca, diu que eviten el problema distribuint amb les seves pròpies furgonetes a través de serveis d'agrupatge per reduir costos. Així i tot, tenir alguna bonificació per a l'exportació seria interessant.
Ajudaria els productors i ajudaria la distribució del formatge, segurament.
I més enllà del menjar i el beure, a Huguet expliquen que per distribuir les seves rajoles hidràuliques a Menorca o a Eivissa han de passar abans per Barcelona. Isabel Jaume és tècnica de l'empresa.
A Eivissa hi ha poques opcions, el que fa que sigui molt més complicat i poca freqüència i molt, els preus molt més elevat, i a Menorca directament no en troba cap opció. Sempre el que, o sigui, l'opció viable, encara que sigui increïble, és anar de Mallorca a Barcelona i de Barcelona ho tornen a educar a Illes i ja va a Menorca o a Eivissa.
En presència a Mallorca, Eivissa i Menorca, Hipercentro també coneix bé aquesta realitat. Són paraules de Miquel Nicolau, cap de producció de les fàbriques de la cadena.
Considerant que una panada de valor mateix a Mallorca que revisa que de menor, que no han de perjudicar els clients per fet d'estar a una illa menor. I nosaltres, pues, el que hem trobat és que en aquest cost mos han de menjar.
Aquesta circumstància els ha obligat a tenir centres logístics a cada illa.
I avui s'activen els bons de producte local del govern. La campanya s'allargarà fins dia 7 d'agost o fins que s'exhaureixin. Els bons seran de 10 euros i cada consumidor en pot fer servir 10, segons explica el director general de Qualitat Agroalimentària i Producte Local, Joan Llebrés. Es distribueixen de manera equilibrada entre les illes amb un increment del 30% per a Formentera i del 20% per a Eivissa i Menorca.
Els 94% dels productors que van participar a la primera campanya repeteixen, el que vol dir que és una cosa que els va funcionar molt bé i que també aconseguim tenir establiments a totes les illes.
Aquesta actuació forma part de les mesures extraordinàries aprovades pel govern per protegir el teixit econòmic i productiu de les Balears davant la guerra a l'Orient Mitjà.
Treu el màxim partit del pont aeri d'Iberia Express entre Balears i Madrid. Vols amb els millors horaris i l'excel·lència en el servei d'Iberia Express, l'aerolínia més puntual d'Europa per tercer any consecutiu. Els millors preus per volar a Madrid a iberiaexpress.com.
Els agents de vigilància duanera de les Balears varen decomissar l'any passat més de 4.200 quilos de droga, la gran majoria, més de 2.000 quilos varen ser d'haixís. Són dades facilitades per l'agència tributària, més de la confiscació de substàncies estupefaents i de la detenció de narcotraficants. Els agents han detectat que en els darrers 5 anys s'ha incrementat la presència de narcollanxes a l'arxipèlag. A IB3 Ràdio han parlat amb un d'aquests agents, ho ha fet Carme Moreno.
Es tracta d'en Fernando, que per raons de seguretat no ens ha donat el nom complet. Aquest treballador de vigilància duanera explica que la detenció de les narcollanxes és una feina molt perillosa per les condicions de la mà, que no sempre són favorables, i perquè a més treballen amb armes.
Entonces son momentos muy peligrosos porque hay que arriar l'auxiliar, subirse a l'auxiliar, abordar el velero y con olas, son momentos muy peligrosos. Tienes que ir armado. Normalmente los contrabandistas siempre intentan destruir las pruebas, entonces siempre intentan
que el barco se hunda.
En Fernando explica que fa 10 anys no era habitual trobar narcollanxes a les costes de les illes, però en els darrers anys aquesta tendència ha canviat, ja que els narcotraficants fugen dels jazires i es desplacen a punts com l'arxipèlag, on arriben a la costa per fer la descàrrega de droga procedent de diferents continents.
Y el tema del hachís suele partir de las costas bien marroquíes o bien argelinas y suben hacia la península, pues bien Baleares, zona del Estrecho, Andalucía, o sea, cualquier parte de la península ya realmente. Y luego el tema de la cocaína suele venir siempre de la parte de Sudamérica. Normalmente se usan pesqueros de no muy gran tamaño. En los últimos años se han captado también narcosubmarinos. En Baleares no, pero en las costas gallegas sí. O sea, son de construcción casera.
Els agents de vigilància duanera i la resta de treballadors de l'agència tributària estan cridats a una vaga de 24 hores avui dilluns per reclamar millores, entre elles que la vigilància duanera sigui considerada una professió de risc.
I la mala combustió d'una caldera de gas és la causa més probable de la intoxicació per monòxid de carboni de 13 persones en un habitatge de Sa Vila de Palma. Quatre d'elles varen resultar ferides greus i romanen ingressades. Els veïnats denuncien que la casa es comercialitza com a lloguer turístic il·legal i que cada cap de setmana hi ha festes.
Els ferits els varen trobar inconscients a l'interior de l'habitatge, els varen traslladar d'urgència a l'Hospital de Son Espases. Són joves d'entre 23 i 34 anys. També han hagut d'atendre 9 veïnats de l'edifici per malestar i per marejos. Carme Colomà és la presidenta de la comunitat afectada.
A una porxada que tenen tota tancada, que han insonoritzat, que costa que són inquilinos, han insonoritzat tot, pues sabeu que ha hagut una fuga de gas, perquè, claro, els bomberos lo que mos han dit, que podria ser que el termo cremar malament i tenen tot, totes les tuberies que donen dins el porxo.
Els veïns estan farts perquè l'habitatge gairebé cada cap de setmana d'ens s'organitzen festes, hi ha renous i també trànsit de persones continu.
I aquí hi ha un trull de gent que ens hi surt cada vespre.
És continu, o sea, entre setmana és tranquil, però el fin de setmana ja empiezan con fiestas i entra gente diferente sempre.
La policia, de fet, ha aconsellat aquest veïnats de la finca que interposin una denúncia pels fets perquè la seva vida s'ha posat en risc.
I vos parlem ara precisament de lloguer turístic. El Consell de Mallorca celebrarà avui a les 10 del matí el sorteig públic per determinar l'ordre de tramitació de les sol·licituds de places turístiques de lloguer vacacional.
Així és, i serà a la sala de plen del Consell de Mallorca i en total se sortegen 1.069 places, totes provenen de les baixes registrades en habitatges turístics. El nou sistema de sorteig vol garantir més transparència i, per tant, igualtat entre els sol·licitants. Substitueix l'anterior mètode que es basava en l'ordre d'arribada de les peticions.
A Eivissa, l'ocupació de l'habitatge vacacional va arribar fins al 85% durant el 2025. El sector, però, mira amb cautela i expectació aquesta temporada a causa del conflicte a l'Orient Mitjà, fet pel qual enguany la majoria de les reserves es fan en el darrer moment. I bon Aranyó.
La previsió per aquesta temporada en el lloguer d'habitatges turístics és bona. Hi ha reserves, però la majoria es fan amb poca previsió de temps. Asseguren des del sector que la gent no s'acaba de fiar per la incertesa que genera la guerra a l'Orient Mitjà. José Antonio Llano és president de l'Associació d'Habitatges Vacacionals de les Pitiuses.
La gente parece que no quiere dejar de viajar, pero se lo está pensando, está negociando y está esperando un poquito el último momento, ¿no? Quizás esperando encontrar pues la oferta del último momento o preveient a veure què pode passar a nivell internacional.
Tot i que juliol i agost continuen sent els mesos forts de l'estiu, cada any es registren més reserves als mesos de temporada baixa, tot i que les estades són curtes. Això, diuen, gràcies als esdeveniments que se celebren a diferents indrets de l'illa.
De moment, reserves a corto plazo, pues bien. La temporada alta vemos un poquito que está costando, pero bueno, aún es pronto. Y vemos también pues, un alargamiento de la temporada y gente incluso reserva pues, para septiembre y octubre, preveyendo los meses un poquito de menos afluencia de gente a la isla. ¿No?
El britànic i l'espanyol continuen sent els mercats tradicionals, tot i que darrerament s'ha registrat una forta pujada del mercat francès. Després d'una ocupació del 85% durant 2025 i unes previsions positives per enguany, el que queda clar és que Eivissa continua sent una destinació de moda.
I les dades de l'Institut Balear d'Estadística del primer trimestre fan preveure que enguany es batrà el rècord de pressió humana registrat l'agost de l'any passat, quan a les illes i va arribar a més de 2.083.000 persones. Les xifres mostren com la dependència del sector turístic va en alça. Un altre indicador és el volum de negoci dels hotels, la facturació del sector hoteler i d'altres allotjaments turístics s'ha incrementat al voltant del 75% en els darrers 10 anys.
Els experts en geografia humana adverteixen que no hi ha cap indicador que faci pensar que la pressió humana canviarà de tendència i baixarà. No només no s'aconsegueix diversificar l'economia, sinó que el turisme guanya encara més pes. Ho explica el doctor en geografia Matías Reus.
Un cop que no hi ha diversificació econòmica, hem de viure turisme. Per tant, és com un peix que se mossega la cola, perquè al final més gent vol dir dur més turistes, perquè tot més o menys, que això també seria un altre tema, no? Però puguem mantenir un cert nivell de vida. Aleshores, sense diversificació econòmica, crec que és un poc irrealista pensar que aquesta pressió humana no se s'hagués incrementat.
El problema, explica el doctor en geografia, és que la sensació de saturació no fa que es perdi l'interès per visitar les illes o directament per venir-hi a viure.
No tinc coneixement de cap destí turístic que ja en la història la gent ja hi ha deixat anar perquè estigués massificat. Podem anar, per exemple, a grans capitals europees, Londres o París, i estan plenes de cada dia tenen més turistes. I sí, segurament hi ha qui va i diu no m'agrada tanta massificació, però la gent no deixa d'anar-hi.
Precisament per protestar contra la situació de saturació turística, la plataforma Menys Turisme, Més Vida convida la societat mallorquina a sortir al carrer dia 26 de juliol en una protesta popular. Afirmen que la situació de massificació és insostenible a l'arxipèlag.
I també diuen que els representants polítics no fan res per resoldre aquest problema i continuen apostant pel creixement turístic amb noves places. Una situació que, segons la plataforma, integrada per més de 50 col·lectius, no deixa d'empitjorar, diuen, any rere any. I, per exemple, l'efecte que l'eclipsi solar tindrà sobre el col·lapse a Mallorca el pròxim 12 d'agost. Dani Comas és el portaveu de Menys Turisme, Més Vida.
Preveiem que serà un estiu molt difícil per ser mallorquí i volem, sobretot, reivindicar que hi ha moltes treballadores patint situacions de vulnerabilitat màxima, que la situació d'emancipació i d'aconseguir habitatges dignes en aquesta illa és impossible. I bueno, volem defensar un poc el dret a poder viure dins una illa que s'ha convertit en un parc temàtic.
I la plataforma també ha volgut destacar que durant l'estiu no només faran aquesta manifestació, sinó també volen que prèviament es desenvolupin accions a tots els pobles de Mallorca.
I ara vos expliquen que la temperatura mitjana de la Mar Balear al mes de maig va ser de 9,7 graus, és gairebé 2 graus per damunt de la temperatura normal i el rècord històric d'ençà que a dades de satèl·lit fa 44 anys. Ens trobam en una nova onada de calor marina, un fenomen que de cada vegada és més habitual i que els científics relacionen amb l'escalfament global. Avui, Dia Mundial dels Oceans, parlam de les causes i de les conseqüències d'aquesta situació.
Els valors mitjans són elevats, però també els registres màxims de les boies, com els 24 graus de la Badia de Palma, més de 25 a Mahó i més de 26 a Sa Dragonera. La científica Melanie Jusà, del SOCIP, del Servei d'Observació Costanera de les Illes, avisa de l'increment de la temperatura marina, que ja és una tendència que es nota especialment a la Mediterrània.
Como consecuencia del calentamiento global, las temperaturas del océano y las olas de calor marinas han aumentado de manera considerable. En el océano global, pero particularmente en el mar Mediterráneo y en el mar Balear. Gracias a los datos de satélite, que disponemos más de 4 décadas de datos, podemos afirmar que respecto al calentamiento del mar se trata de una tendencia y de no de un hecho puntual.
Aquesta científica explica que els impactes d'aquest increment de la temperatura a la mar són molt variats. Per exemple, la pèrdua de la biodiversitat, precisament per la mortalitat de les espècies que es produeix a causa d'aquesta pujada. L'alteració també dels cicles de reproducció en els animals, però també augmenta la possibilitat de tempestes molt intenses, especialment per la tardor.
Al aportar más calor y humedad a la atmósfera, las aguas cálidas pueden contribuir a la intensificación de fenómenos extremos como tormentas con lluvias torrenciales, que pueden causar inundaciones, pérdida de playa.
De fet, aquest estiu s'espera que la temperatura de la mà sigui especialment elevada per la mateixa inèrcia amb la qual hem arribat precisament el mes de juny. Això sí, tot dependrà de les condicions atmosfèriques que es donin. A més, el possible desenvolupament del fenomen climatològic, conegut com El Niño, podria causar una pujada global de la temperatura dels oceans.
D'aquest fenomen del Niño en parlarem a les 8:30, Javier Marinvide, que és catedràtic de Geografia Física a la Universitat de Barcelona. I ara vos parlem dels socorristes de les platges de Palma que han anunciat vaga els dies 23 i 24 de juny, això vol dir coincidint amb les celebracions de Sant Joan. Denuncien el deteriorament del servei de salvament i de socorrisme i la manca de resposta de l'Ajuntament.
Entre les deficiències denunciades hi ha, per exemple, l'absència de mòduls de primers auxilis, també de servei d'accessibilitat i de banys a diverses platges del municipi.
També el sindicat CESIF ha convocat per avui una vaga general de 24 hores dels 28.000 treballadors de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària. Demanen una millora de les condicions laborals del funcionariat que hi ha a la feina. A les Balears hi ha un total de 756 treballadors i serà Palma a les 11, quan es faci una concentració a la delegació del carrer Cecili Metel.
Informatiu Matí. Esports.
I ara arribem a les 8:25, encetam els esports i parlant de la derrota de l'Illes Balears Palma Futsal en el primer partit de semifinals. Toni Fuster, bon dia.
Bon dia. El conjunt mallorquí va perdre per 4-1 a la pista del Pozo Murcia en el primer partit de la sèrie semifinals pel títol de Lliga. El Palma, que el descans guanyava per 0-1 amb un gol de Deibao, va desconnectar a la segona part i va sortir golejat per Gadella, Rivera, Ricardinho i Rafa Santos. Sentint l'entrenador del Palma Futsal, Antonio Vadillo.
Poco ha recriminado jugadores, han vaciado, han competido a un gran nivel. Sí que es cierto que a nivel de juego la segunda parte nos ha faltado bastante y eso en casa del Pozo, pues al final terminas penalizándolo.
Amb aquesta derrota, el Palma afrontarà el segon partit dimecres a les 8 del vespre al Palau d'Esport de Sant Moix amb l'obligació de guanyar i no acomiadar-se de la temporada. Va dir...
Ahora es recuperar, descansar y en casa con nuestra gente, pues sabiendo las cosas que tenemos que hacer mejor, seguramente daremos mejor versión que hoy y sabiendo de que enfrente tenemos a un grandísimo rival que también nos lo van a poner muy difícil, pero nosotros vamos a hacer nuestro partido que tenemos que hacer, vamos a salir por el rival y a ver si somos capaces de sacar el punt adelante.
A l'altra eliminatòria de semifinals, el primer punt és pel Barça, que el va imposar per 4-3 a l'Inter. En futbol, el davanter Vedat Muriqi podria tenir les hores comptades en el Real Mallorca després que el candidat a la presidència del Fenerbahçe, Aziz Yildirim, hagi sortit elegit. Una operació entre els dos clubs que es podria tancar per uns 15,5 milions d'euros. Aquesta setmana també podria ser clau pel defensa Pablo Maffeo, que podria acabar a l'Olympiacos de Grècia. I Florentino Pérez guanya les eleccions a la presidència del Real Madrid i revalida així el seu mandat amb el 65% dels vots. Florentino governarà el club fins al 2030 i José Mourinho serà el nou entrenador. Més futbol, la penya esportiva Santa Eulàlia jugarà per ascendir a segona federació contra l'Arena d'Armilla de Granada, després de superar a la final autonòmica en el Manacor per 1-3. Ramiro González és l'entrenador del conjunt pitius.
Contento porque esto es un trabajo de ellos. Yo al final estoy aquí de invitado, que venía hace 2 meses, pero... Muy contento, la verdad que esto nos da vida. Sí, yo creo que hemos actuado como un gran equipo, ¿no? Sin ponernos nerviosos, haciendo lo que tocaba en cada momento, una superioridad que hemos visto que ha sido abismal. Al final tenemos futbolistas muy buenos, son de otra categoría.
I a la semifinal del play-off de Sens a primera, aquest marcador és Castelló 1, Almeria 1 i Las Palmas 0, Màlaga 1. Demà a l'estadi Juego Mediterráneo, la tornada de l'Almeria Castelló i dimecres a la Rosaleda, Màlaga, Las Palmas. En 2 partits a les 9 del vespre. També la selecció espanyola disputarà aquesta pròxima matinada a les 4 el darrer partit amistós abans del Mundial contra el Perú, a Puebla, a Mèxic. En pare, el Gemma Triay i la seva companya Delfi Brea s'han proclamat campiones del Major d'Itàlia. La menorquina i l'argentina s'han imposat a la final de Roma en 2 sets amb parcial de 6-1 i 7-5, Ari Sánchez i Andrea Ustero. Després de perdre 5 final de manera consecutiva, la parella número 1 del món ha aixecat el seu títol d'aquest 2026. I en motor al Gran Premi d'Hongria, MotoGP, Marc Márquez guanya la carrera i certifica la seva victòria número 100. El pilot mallorquí Joan Mir va caure a la 16a volta, mentre que a Moto2, Isan Guevara va ser 6a després de sortir a la pole, però perdent posicions a la sortida per mort d'una sanció després de fer una maniobra imprudent. Sentim Isan Guevara.
Lo he dado todo, una P6, después de un fin de semana complicado con muchos problemas en mi freno delantero. Entonces tocará seguir apretando y el campeonato al final es muy, muy largo. Creo que es muy pronto, estamos en la octava carrera, todos los puntos son valiosos claramente, pero creo que queda mucho campeonato por delante para poder seguir luchando y recuperando puntos.
El pilot mallorquí continua segon a la classificació general i el pròxim campionat serà a la República Txeca. I acabam amb aquests apunts. En ciclisme s'ha acabat el Giro d'Itàlia i pel que fa a la representació balear, Mavi Garcia està finalment 20a a la general, mentre que Marina Grau ha quedat a la posició 77. La guanyadora ha estat la neerlandesa Demi Vollering. En tennis, Alexander Zverev va guanyar el seu primer Roland Garros després d'imposar-se a la final a Flavio Cobolli per 3 sets a 2. I en bàsquet, el Leima Coruña torna a l'ACB després d'imposar-se a la pista del Movistar Estudiantes.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I hem arribat a les 8:30. Repassam quines seran les claus d'aquest dilluns. Es duplica el nombre d'empreses de les Balears que s'expandeixen a l'exterior. Segons les dades del govern, més de 600 companyies de les illes han exportat de manera regular, com a mínim en els darrers 4 anys, productes i serveis a l'estranger.
Prop d'un centenar s'han acollit a la subvenció que té l'executiu precisament per aquest fi. Les empreses opten a vendre a mercats com Alemanya, França, Gran Bretanya, els Estats Units, la Xina i fins i tot Austràlia.
I els agents de vigilància duanera de les Balears han decomissat més de 4.200 quilos de droga durant el 2025.
Segons les dades de l'agència tributària, la gran majoria, més de 2.000 quilos, són de xix. Els agents també han detectat que en els darrers 5 anys ha augmentat la presència de narcollanxes a l'arxipèlag. Més de 750 treballadors de l'agència tributària de les Balears estan cridats avui a fer vaga.
I tercera jornada de la visita del Papa Lleó 14 a Espanya, avui, amb una cita esperada i polèmica, es reunirà amb afectats per abusos de membres de l'Església.
Abans, al matí, pronunciarà un discurs davant el Congrés i el Senat. Això després d'un cap de setmana maratonià a Madrid amb una trobada a l'estadi Movistar Arena entre l'Església i la societat civil i amb el lema Teixir xarxes.
I a les 8:45 ampliarem les notícies de proximitat a les edicions insulars de l'informatiu matí a Eivissa. Els sindicats critiquen que el jutjat no està tramitant les demandes del personal fixo discontinu que no ha estat avisat enguany. El motiu, segons el jutge de Gada Lilles, la manca de personal causada per la darrera reforma judicial. Carmen Cires, bon dia.
Bon dia. Així és, dels 8 treballadors que es dedicaven a admetre a tràmit les demandes a Eivissa, ara en són 2 o 3 amb poca formació i experiència, la qual cosa està suposant que avui hi hagi la meitat de les demandes en tràmit que fa un any. El motiu és la nova reestructuració judicial, segons s'explica el president del Tribunal d'Instància d'Eivissa, Sergio González, qui parla d'un col·lapse generalitzat en la justícia eivissenca.
I a Mallorca, malestar entre alguns pares i mares dels alumnes del Col·legi de l'Assumpció de Benissalem. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia, el motiu és la reforma de la rectoria i el teatre principal. L'Ajuntament va tancar el trànsit 2 carrers propers a l'edifici per dur a terme les obres i l'entrada i sortida dels infants ara no es pot fer per la porta de darrere, que està en un carrer més ample.
I a Menorca, 190 caixers i cavallers participaran enguany a les festes de Sant Joan de Ciutadella. Exel Camarasa, bon dia.
Bon dia, són 15 més que l'any passat, ho ha confirmat el caixer senyor Ignasi Saura després de tancar el procés d'inscripció. Al matí del dia de Sant Joan hi participaran 92 cavallers i en els actes del capvespre en seran 136. Durant les darreres setmanes s'han visitat més d'una 60a de llocs per convidar pagesos i missatges a sumar-se a la festa. El caixer més jove és Joan Marquès, amb 12 anys, i el de més edat, Pere Bosch, de 83.
I connectam ara amb la Direcció General de Trànsit perquè hi ha alguns problemes amb la circulació de les carreteres de Mallorca per mort d'un incident que s'ha produït avui a primera hora del matí. Un camió que ha perdut la càrrega. José Romero, bon dia.
Bon dia, sí, tràfic lent a la carretera de Llumajor, degut una part de càrrega d'un camió assenllat de la carretera de Llumajor en la cintura, s'està provocant retencions que arriben fins a l'aeroport. també trobareu retencions de carretera dintre de l'Utres d'Inici de l'Ean fins a Santa Maria i també des d'Esport d'Ondo Sant Castelló fins al Pobre de Sevilla Cintura. A Sevilla i Trinxi Cintura troben tràfic com manca de l'Estat de Balear fins al Poble d'Onda Fondolero. I la tercera recta de carretera es troba el tràfic fluid i sense incidències i s'explorarà molt bon dia.
Gràcies, José. I avui també parlam de meteorologia. Avui comencem una setmana de nou amb les temperatures elevades després de la petita treva i el descens tèrmic de fa uns dies. Estem a punt d'endinsar-nos en un nou estiu en què en l'àmbit global, segons l'Organització Meteorològica Mundial, podria estar condicionat per l'inici de l'esdeveniment climàtic del Niño. Un episodi que enguany podria ser d'intensitat moderada o forta. Per conèixer-ne més detalls i per saber si això pot tenir algun impacte en el Mediterrani, saludem en directe Javier Martín Vide, que és catedràtic de Geografia Física de la Universitat de Barcelona. Bon dia.
Hola, bon dia. Què tal?
Ja fa temps que sentim parlar de l'inici del fenomen del Niño i de les seves possibles conseqüències, però abans de tot, per entendre-ho bé, què és aquest esdeveniment climàtic?
Bueno, pensábamos en el siglo XIX que era un fenómeno muy local que ocurría en las costas del Perú, de Ecuador, del norte de Chile, una corriente de aguas cálidas que venía del Ecuador y que sustituía a las aguas frías habituales de aquellas costas. Hay una corriente de aguas frías llamada corriente de Humboldt, que lleva agua del sur hacia el Ecuador. Pues bien, hoy sabemos que cuando ocurre un fenómeno del Niño, en todo el planeta ocurren algunos fenómenos que pueden llegar a ser extremos. En algunos lugares, lluvias torrenciales, en otros, por el contrario, sequías y, en general, una temperatura un poquito más elevada. Por lo tanto, el anuncio de que es posible que vuelva a producirse un fenómeno del Niño en los próximos meses y probablemente hacia finales de año sea más intenso, eso condicionaría el que la temperatura del planeta también subiera unas décimas sobre este momento de calentamiento global.
És a dir, s'espera que comenci més quan acabi aquest 2026. Enguany es preveu que sigui especialment intens aquest Niño?
Sí, aunque no tenemos totalmente garantía, probabilidad muy alta de que el Niño sea muy intenso, sí que los pronósticos que se realizan, especialmente en Estados Unidos, con centros muy prestigiosos, nos anuncian que hay una cierta probabilidad de que a finales de año, y casi todos los niños llegan a finales de año, de ahí esa denominación del Niño, el Niño Dios, el Niño Jesús por Navidad, que los pescadores peruanos decíamos que ya hace algunos siglos detectaban, pues bien, podría llegar a ser intenso o muy intenso. No tenemos una probabilidad muy elevada, pero cabe esa posibilidad. En todo caso, si se confirma, sí que la temperatura de este año 2026, pero sobre todo del 2027, podría ser todavía más alta de lo que viene siendo los últimos años por mor del calentamiento global.
En el nostre àmbit, el Mediterrani Occidental, també es nota si hi ha un episodi del Niño molt intens?
Pues es una pregunta muy interesante porque a pesar de que el Niño es una teleconexión, una conexión a distancia de aquellas aguas marítimas que hemos relatado antes, tan distantes de aquí, deja señal en todo el planeta. Pero hay que decir, un poquito para tranquilidad nuestra, de que en la cuenca del Mediterráneo, en las Islas Baleares, la señal del Niño es débil. Ya una investigadora, precisamente mallorquina, Mercedes Laita, hace unos cuantos años mostró que esa señal, ese efecto del Niño en la cuenca del mar Mediterráneo era débil, se notaba poco, porque el mar Mediterráneo es un mar casi cerrado y además parapetado por relieves montañosos muy importantes que nos aíslan en cierta medida del exterior. Y además en el Mediterráneo, como bien sabemos, tenemos una dinámica propia de aguas muy cálidas, avanzado el verano y entrado en el otoño. Por lo tanto, sí que es posible que si se confirma este niño intenso, muy intenso, la temperatura, sobre todo del 2027, sea notablemente elevada dentro ya de un contexto de temperatura muy alta por el calentamiento global. Pero es que, además, podríamos decir que tendríamos alguna décima más, un pequeño plus más sobre las temperaturas elevadas. Pero en todo caso, no podemos certificar, por decirlo de algún modo, fenómenos muy extremos.
Uh-huh. El mes de maig, ho dèiem, durant aquest informatiu s'ha caracteritzat aquí a les Balears per una temperatura de la mà molt alta, amb la mitjana més elevada d'ençà que es recopilen dades per satèl·lit. Quines conseqüències té això sobre la situació atmosfèrica i sobre la meteorologia, aquesta temperatura de la mà extrema?
Pues muy importante, es una influencia muy directa sobre el comportamiento de la atmósfera. Atmósfera y océano y mar están íntimamente vinculados. Sabemos aquí en el Mediterráneo que cuando las temperaturas de las aguas son más altas de lo normal y llega el otoño y la primera colada de aire frío en altura, ese contraste entre un mar muy cálido, ese vapor de agua que expulsa el mar, ¿no?, por estar muy cálido, y las temperaturas superiores, especialmente si hay la famosa dana, pueden desembocar en un auténtico diluvio. El combustible, por decirlo de una forma explícita, de los diluvios, de las precipitaciones torrenciales, del saiwats, típicos de la costa mediterránea española, de las Islas Baleares, se deben o tienen, alcanzan una gran intensidad gracias a ese combustible que es el calor latente de evaporación de un mar muy cálido.
I també avui hem volgut parlar en la nostra entrevista de meteorologia i en concret d'aquest fenomen climàtic del Niño, un episodi que enguany podria ser d'intensitat moderada o forta, tot i que les Balears ho notarien manco. Javier Martín Vide, catedràtic de Geografia Física de la Universitat de Barcelona. Gràcies per haver estat amb nosaltres.
Moltes gràcies a vostès.
Són ara les 8:40 minuts. Continuem amb més qüestions d'actualitat. Vos parlem ara de la tercera jornada de la visita del Papa a Lleó XIV a Espanya. Avui, amb una cita esperada i polèmica, es reunirà amb afectats per abusos de membres de l'Església. Serà una trobada privada a l'hora baixa, sense mitjans, per preservar la intimitat dels participants. Abans, però, al matí visitarà les Corts Generals i pronunciarà un discurs davant del Congrés i el Senat.
També avui de matí diverses associacions de víctimes d'abusos es concentraran davant la Nunciatura Apostòlica. Consideren que han estat excloses de la reunió i que s'han prioritzat altres associacions mancocrítiques. L'entitat Iglesia Reparación ja va protagonitzar ahir una trobada fictícia amb el pontífex, el portaveu de l'associació Miguel Hurtado, que va ser el primer denunciant dels abusos a l'abadia de Montserrat de Catalunya, es mostrava decebut.
Muy polémica la decisión del Vaticano de reunirse con víctimas de perfil bajo que procesan su dolor en privado y que han entrado dentro de los mecanismos de reparación de la Iglesia y no reunirse con los activistas. Y también ha sido muy polémico que el Papa León vaya a Montserrat, que es la zona cero de la pederastia clerical en Cataluña, sin reunirse con las víctimas de la abadía y teniendo en cuenta que la abadía se niega a compensar y reparar integralmente.
Avui serà el darrer dia de Lleó XIV a Madrid. Demà continuarà el seu viatge apostòlic per Barcelona.
Això després d'un cap de setmana maratonià a la capital amb tot de celebracions, amb una trobada a l'estadi Movistar Arena entre l'Església i la societat civil i amb el lema Teixir xarxes. Després d'una llarga ovació en el seu discurs, ha apostat pel diàleg social centrat en la dignitat humana i el bé comú.
Es menester un diálogo social que podemos comparar con el arte de tejer redes, que implique encuentro, escucha, diálogo y respeto. En los varios sectores de la actividad humana debemos cuidar el lenguaje que se utiliza, escrito, oral, y en el entorno digital, también el de las imágenes, porque la comunicación nunca es neutral.
També han fet una defensa al diàleg social alguns dels qui han intervingut en l'acte.
I més enllà d'això, l'acte ha estat marcat per l'espiritualitat, amb intervencions que el pontífex ha escoltat de representants del món de la cultura, també de l'art, de l'esport, de l'economia, entre d'altres les paraules d'un emocionat, Antonio Banderas.
Fui encontrando respuestas, algunas tan simples como la que reconocí en los ojos de mi madre, mientras esta le clavaba su mirada y su corazón devoto a la Virgen de la Esperanza que pasaba en su trono frente a nosotros en aquellos lejanos años. O a través de la voz que rompía el aire claro de primavera de los cantaores y cantaoras de saetas.
Xerrava precisament d'aquest art i de també l'actuació de Sara Varas i la veu de Rosalén a davant 15.000 assistents. Abans d'aquesta trobada, Lleó XIV va oficiar una missa a la plaça de la Cibeles.
Y que también nosotros estamos llamados a estar presentes en las situaciones y en los desafíos de la sociedad, a no huir, a comprometernos personalmente en la construcción del bien común.
En aquest acte hi han assistit 1,5 milió de persones.
I l'alto el foc al Pròxim Orient està en el punt més crític. Amb bombardejos creuats, l'Iran llança un atac amb míssils contra Israel en resposta al bombardatge israelià al sud de Beirut. L'escalada de tensió creix i el govern de Benjamin Netanyahu anuncia que aquest dilluns tancarà les escoles mentre Teheran exigeix que Tel Aviv aturi els atacs al Líban.
Els d'aquest diumenge han estat els primers atacs israelians al Líban des del darrer anunci de treva entre Israel i l'Iran. Aquesta matinada la Guàrdia Revolucionària iraniana ha anunciat diverses onades de projectils contra Israel en represàlia dels atacs israelians al sud de Beirut, que han deixat 2 morts i més d'una desena de ferits. I han exigit al govern israelià que aturi els atacs al Líban.
Amb aquest punt de la crònica internacional arribem a les 8:45 minuts.
IB3 Ràdio. Informatiu matí. Edició Mallorca. Guillermo Ortega.
Són les 8:45 minuts, bon dia. Malestar entre alguns pares i mares dels alumnes del Col·legi l'Assumpció de Binissalem per la reforma de la rectoria i el teatre principal. L'Ajuntament va tancar el trànsit 2 carrers propers a l'edifici per dur a terme les obres i l'entrada i sortida dels infants ara no es pot fer per la porta de darrere, que està en un carrer més ample. Tot d'una en parlem d'aquesta i altres qüestions. Abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit. José Romero, bon dia.
Bon dia. En aquests moments encara trobant retencions habituals en els principals accessos a Palma. Trobareu retencions a carretera d'Inca des de Binissalem fins a Santa Maria i també des del polígon de Sant Castelló fins a l'incorporació de Sevilla Cintura. A Sevilla Cintura trobant tràfic que comença des de l'Estadi Balear fins al polígon de Can Valero. I també tràfic lent des de carretera de Llumalló, degut a una pèrdua de càrrega d'un camió assenyat des de la carretera de Llumalló en Sevilla Cintura. A la resta de carreteres trobareu tràfic fluid i sense incidència i se sentirà un bon dia.
Gràcies, José Vivan López, del control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Bueno, chicas, me voy, que me están esperando.
¿Anda, quién?
Pues el asesor de Endesa, un experto que me ayudará a ahorrar en mi factura de luz y gas. Y además del ahorro, me llevaré un regalo.
Oye, pues espera que me apunto y vamos juntas.
Los expertos del ahorro te esperan en tu punto Endesa en Palma. Acércate a la calle Alfonso el Magnánim 35 y consigue tu regalo.
IB3 dona una mà a la Fundació Mallorca Integra, entitat que treballa per afavorir la inclusió social i laboral de persones amb discapacitat, gent gran o en situació de vulnerabilitat a Mallorca. La Fundació Mallorca Integra desenvolupa projectes de promoció de la pràctica de l'activitat física i esportiva, sensibilització, formació i acompanyament amb l'objectiu de promoure la igualtat d'oportunitats i millorar la qualitat de vida de les persones. Per més informació, telefoneu al 971 76 44 18. IB3. Tots donem una mà a la Fundació Mallorca Integra.
Bueno, chicas, me voy, que me están esperando.
¿Anda, quién?
Pues el asesor de Endesa, un experto que me ayudará a ahorrar en mi factura de luz y gas. Y además del ahorro, me llevaré un regalo.
Oye, pues espera que me apunto y vamos juntas.
Los expertos del ahorro te esperan en tu punto Endesa en Palma. Acércate a la calle Alfonso el Magnánim 35 y consigue tu regalo.
L'actualitat de Mallorca a l'informatiu matí. Serveis informatius d'IV3 Ràdio.
Ho dèiem al començament, també iniciarem la reforma de la rectoria i el teatre principal, tancats temporalment per risc d'esfondrament, ha generat malestar entre alguns dels pares i mares dels alumnes del Col·legi l'Assumpció. L'accés al centre s'ha limitat únicament a la porta principal. L'Ajuntament va tancar el trànsit dos carrers propers a l'edifici per dur a terme les obres i l'entrada i sortida dels infants ara no es pot fer per la porta de darrere, que està en un carrer més ample. Juan Luis Marcos, bon dia.
Bon dia. L'accés per la porta del carrer Concepció era més còmode per a molts de pares perquè hi ha més espai i els cotxes poden circular i aturar-se amb més facilitat. Ara, i mentre durin les obres de la rectoria, tothom ha d'entrar i sortir pel carrer Sant Vicent de Paül, on hi ha la porta principal de col·legi, que és més estret. Alguns dels familiars que deixen i van a cercar habitualment els infants es queixen que ara és més complicat.
Sí, es un poco más complicado, porque está cerrada la calle de allí, entonces tenemos que buscar sitio para los que venimos con coche, que es mi caso, aparcar aquí o dejar el coche muy detrás y venir caminando. Yo vengo con muchísimo tiempo porque si no se lía una muy grande aquí.
Más estrecha la calle y es súper incómodo. Los niños son niños, salen corriendo. Yo ya tengo 72 años y me tengo que cuidar a ver por si los niños que no salgan.
D'altres, però, afirmen que no s'han vist afectats per les restriccions i veuen fàcil adaptar-se temporalment al canvi.
Però ja si la plaça no està tancada és molt més fàcil. Aparques i ja els atens a l'altra banda. I aquí, quan no te tanquen una banda, te tanquen a l'altra i és un poc més complicat. Però si vens entens, està bé.
A mi no, personalment no. Però puc entendre que si gent que estigui amb cotxe o que estigui acostumada a passar per davant, pues que sigui una molesta.
Claro, vengo un dia a la setmana sol. No, de moment no me supone un problema.
A més, al centre hi ha servei de matinera per als cursos d'infantil i primària i com que no hi ha alternativa d'accés, les famílies no tenen opció de deixar ràpid els infants. També els estudiants de secundària que comencen a prest tenen problemes per arribar a les seves aules. El batlle de Binissalem, Víctor Martí, espera que al mes de setembre les obres hagin acabat.
La idea és que duri 2 mesos i mig, 3. La idea mos encantaria, si és possible, que per setembre estigués. Molt estar al mínim, però s'ha de fer i no mos queda d'altre. Per tant, hi haurà un mesos que demanen un pot de paciència total. No?
Amb tot, alguns mestres recorden que durant el mes de juliol hi ha servei d'escoleta per als d'infantil i que si les obres continuen passar aquest mes, els problemes d'accés s'allargaran. La rectoria i el teatre principal de Binissalem, que pertanyen al Bisbat de Mallorca, es varen haver de tancar el passat mes de febrer per perill d'esfondrament.
I canviem de qüestió. Atenció als conductors que circulen de manera habitual per la carretera de Sant Llorenç, perquè a partir de dimecres comencen els talls de trànsit per mort de les obres d'ampliació del pont del Torrent.
La circulació es desviarà per l'interior del poble, pel carrer Mossèn Galmés i en direcció a la carretera de Son Cervera, segons detalla el Departament de Carreteres del Consell de Mallorca. Les obres, amb un pressupost de 9 milions d'euros i una previsió de 5 mesos, formen part del projecte per ampliar la capacitat del torrent i evitar inundacions com la de l'octubre de 2018, quan 13 persones varen perdre la vida per la torrentada.
8:52, la policia local de Palma ha detectat des de fa 3 anys un augment de robatoris a l'interior de vehicles a la ciutat. S'enduen tota classe d'objectes i també, sobretot, eines, però ara el més cercat és la balisa.
De les més de 1.300 denúncies que hi va haver el 2023 i el 2024, l'any passat se'n van posar més de 1.600. Un augment del 23% i enguany ja hi ha constància de robatoris dins dels cotxes. Fran Palau és el portaveu del cos municipal.
Sobretot en furgonetes d'empresa, vehículos de trabajadores, con el objeto de sustraer lo que son herramientas. También hemos detectado un aumento en el robo en turismos, en particulares, y pues entre otros objetos también está la baliza V16.
Hi ha gent que no té aparcament privat i ha de deixar el cotxe al carrer. Comencen a preocupar els robatoris i qui té plaça no s'arrisca a aparcar el cotxe fora.
Sí, perquè ja no pot deixar res, te fan mal. El cotxe al meu fill també li robaren els faros de darrere, bueno, les parrilles de darrere d'un Audi.
I això sí que és bo, que sempre és cotxe buit.
Tenemos el parking desde hace tiempo, pero a veces lo dejaba fuera, a veces el parking, pero ahora ya definitivamente parking.
La policia suggereix anotar la informació de les balises i, en cas de robatori, sempre denuncia. També roben moltes eines de treball.
Es importante anotar el código de email del que disponen, porque van conectadas a la plataforma de la DGT, y así aportar ese número en la denuncia para, si en un futuro esa baliza aparece, que se pueda asociar a su legítimo propietario.
No hi ha barriades concretes. Aquests furs tenen lloc a Puerto Palma. Per tant, el millor consell és no deixar res a l'interior del vehicle.
D'altra banda, Santelm, Andratx, unes 400 persones han participat en la 33a Volta Sadragonera, una activitat aquàtica organitzada per l'agrupació esportiva Voltors en el mar de les festes de Sant Pere.
Les condicions han estat idònies per la travessia, amb calma i dia assolellat, que han acompanyat un esdeveniment clau del calendari estiuenc al municipi Andritxol. Llorenç Torrents és el director de la Volta a Sadragonera, explica com va començar.
Bueno, aquesta prova va començar fa 33 anys i se va idear perquè la gent pogués anar a la Volta a Sadragonera en seguretat. O sigui, anar un tot sol, un peu tot sol o dues a darrere de Sadragonera és perillós.
Cadascun ha participat com ha volgut, amb piraigua o amb planxa de paddle surf, i per seguretat a tothom amb armilla salvavides obligatòria.
Vamos a hacer la vuelta grande, llevamos meses preparando para este momento.
Y a ver qué tal más afuera, cómo está, pero a priori parece que está bastante bien.
Con ella es el corto hasta el puerto y mi hijo mayor con su madre darán la vuelta entera.
I un darrer punt, perquè uns submarinistes voluntaris de Deià s'han encarregat de balisar de manera voluntària la cala, ho fan de manera altruista i també n'assumeixen el manteniment durant tota la temporada. Amb aquest apunt arribarem a les 8:55. La informació continua aquí a IBT Ràdio.
L'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I dediquem aquests darrers minuts abans de les 9 a la cultura.
Més lluny, heu d'anar més lluny.
Ja és difícil que Vial Mesquida pugui anar més lluny, com diu el seu amic Lluís Llach. Avui vespre rebrà el 58è Premi d'Honor de les Lletres Catalanes a les 7 del vespre al Palau de la Música Catalana. Vial Mesquida passa a formar part dels grans noms de la literatura feta en català, com ho varen fer Francesc de Borja Moll, Josep Maria Llompart, Maria Villan Gómez, Baltasar Porcel, Josep Massot i Montaner, Joan Vanyiclà, Maria Antònia Oliver i Antònia Vicenç.
Des de l'any 1971, aquests balears han anat rebent aquest premi i enguany el reconeixement ha estat per Vial Mesquida. L'informatiu matí d'IB3 Ràdio ha pogut parlar-ne amb ell les hores prèvies de partir cap a Barcelona. Nerviós, excitat, mai preparat pel reconeixement més alt que pot rebre un lletraferit a terres de parla catalana.
No, un no se prepara per això, perquè jo no estava preparat per res i jo sabés que ad infinitum el Premi d'Honor de Lletres Catalanes i m'ha cridat en Xavier Antic i jo vaig dir, què voleu de jo? Diu, no, te volem donar el Premi d'Honor de Lletres Catalanes. I ja me va pegar com un atac d'emoció, vaig començar a plorar, vaig començar a riure.
Però aquesta conversa la va tenir el febrer i ha hagut d'esperar tot el febrer i mig març per compartir-ho, que va ser quan ho va fer públic l'entitat organitzadora, que és Òmnium Cultural, embargada la notícia i embargades les emocions. En aquest temps va ser homenatjat per la Fundació Mallorca Literària per, entre altres coses, el 50è aniversari de la publicació de l'Adolescent de Sal.
I després, quan vaig entrar ja, que se va fer públic, vaig entrar com a una cosa que li vaig dir pletòria, un país. Pletòria és el país on els seus habitants viven pletòrics. Jo me sentia pletòric.
La cerimònia precisament girarà entorn d'ell. Gent coneguda de la comunicació en català farà intervencions per acabar amb el discurs que ell vol que sigui breu, tot i que diu té molt per dir encara.
Comença dient que en aquesta època de descrença, voler, aquest amic vostre, o visionari, foll, fervorós, lluitador, no té, sinó que practica un parell de creences ben clares i catalanes, ben fondes i ben arrelades, que són bones d'entendre. Fa de l'estimera la seva respiració necessària per viure i per sobreviure. i té l'escriguera com a què fer, vestir i obrar la casa hospitalària en què viuen de pinta en ample tots els llenguatges.
Un trosset del discurs que farà avui vespre que ens ha contat en confiança i no se n'adona que més enllà del que diu és com ho diu. Sabiel Mesquida és el que l'ha fet mereixedor d'un premi que s'encarna en una estatueta, i no de sal, però tampoc de marbre, perquè ell la vol com és ell, delicada però resistent, que aguanta els anys i les ferides i, sobretot, senzilla. La seva estatueta serà de pedra maresa, de marès, com la seu o com la seva casa davant la mà.
Bon viatge pels carrers, que el seu poble són.
I encet amb aquesta setmana també amb una bona notícia per als amants del Set Art, perquè avui es posa en marxa la Festa del Cinema. I això què vol dir? Que totes les pel·lícules, totes les sessions estaran a disposició del públic a 3,50 € l'entrada.
Això es fa un parell de vegades a l'any i la intenció és que el preu no sigui l'impediment a l'hora d'accedir a les sales. Joan Sales, soci gerent del grup Aficine.
Són molts anys d'un èxit total que cada any, durant dos mesos d'octubre i mes de maig o juny, a tots els cines d'Espanya fem una festa del cine perquè puguin gaudir a un preu especial de 3,50 €, anant al cine 4 dies totes les vegades que vulguin.
I l'objectiu es compleix a la vista dels resultats.
Estan segurs que aquesta festa d'aquest mes de juny tornarà a ser un èxit i normalment passa més d'un milió d'espectadors durant 4 dies. Això vol dir que triplica l'assistència durant aquests 4 dies a una setmana normal. Els esperam en el grup Aficine i, sobretot, gaudir del cine dins un cinema.
Per tant, les estrenes i la resta de cartellera a 3,50 € a partir d'avui i fins al proper dijous.
Són ara les 9. Resumim les qüestions més destacades d'aquest matí de dilluns. Es duplica el nombre d'empreses de les Balears que s'expandeixen a l'exterior. Segons les dades del govern, més de 600 companyies de les illes han exportat de manera regular, com a mínim, en els darrers 4 anys, productes i serveis a l'estranger.
A més, prop d'un centenar s'han acollit a la subvenció que té l'executiu precisament per aquest fi. Les empreses opten a vendre mercats com Alemanya, França, Gran Bretanya, els Estats Units, la Xina i fins i tot Austràlia. Empreses de tota classe, com la de Barques Ria Menorca, que ja exporta més d'una quarantena de països. Carlos Trullol és el director de l'empresa.
Vaig anar a una fira a Miami, que és de sabates, i me vaig mirar, vaig sacar informació i me vaig llançar a anar cap allà. Tenia 20 o 21 anys i vaig